Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. En poques paraules.
I de cap anem cap a l'espai de comunicació del matí a Ràdio Estel, de la seva Part Magazine. Ja sabeu que és un espai setmanal, es diu en poques paraules, perquè intentem en poques paraules explicar-vos molt. Parlarem avui d'un fenomen, d'una tendència, Marta, que té, la veritat, dels seus orígens, ens hem de traslladar fins als Estats Units.
Exacte, es tracta de la gran dimissió o la gran renúncia. Això és persones que tenen un lloc de treball estable o temporal que pleguen sense donar més explicacions, preferint viure amb el risc que representa estar sense feina, a seguir treballant al seu lloc habitual.
Mira, de fet, per il·lustrar tot el que ens està explicant la Marta, aquest fenomen de la gran dimissió o la gran renúncia, gairebé 50 milions, podríem dir, de nord-americans van abandonar el mercat laboral entre el 2020 i el 2022.
No són poques, eh?
Marta, si mirem les xifres de l'estat espanyol, el 61% dels treballadors afirmen sentir-se desmotivats a la feina i un 45% mostren símptomes d'esgotament professional. Per entendre en poques paraules aquesta nova manera d'entendre aquesta vida professional, avui la veritat que ja el podem saludar, és un plaer tenir-lo a l'estudi, en Jordi Cullell. Ell és director del grau en Global Communication Management de Blanquerna Universitat Ramon Llull, Setmanada Get Communication. Com estàs, Jordi?
Molt bé, encantat d'estar aquí amb vosaltres.
D'anglès també fotuda, també puc dir-ho, una mica.
Bueno.
Tots anem fent. T'haig de dir que tu, Jordi, la Harca, avui la veritat és que ho tinc complicat, si ens hem de posar
a parlar en anglès. No, però està molt bé el que has dit. Has dit communimashment. Vull dir, has creat un nou concepte que, de fet, així deuen néixer també moltes paraules. És a dir, no? Ajuntar les dues paraules per dir-ne una. Està bé.
Efectivament, i potser ens inventem un grau, no? Mira,
per què no? Clar, Jordi, no? Escolta.
Encantat. Mira, som-hi, parlem-ne.
Anem-hi, va. Que podries, sens dubte, encabir moltes coses. Nosaltres, la veritat és que aquest matí portem celebrant moltes coses. Recordem que avui és dimecres de cendra, però a la Clau Magazine avui també hem jugat una mica amb el Dia Internacional de la Margarita, la beguda. No sé si per tu també és un dia d'aquests assenyalat al calendari.
Doncs no especialment, excepte que és un dia de cada dia que ja són per si assenyalats. Escolteu, i el proper cop que sigui el dia de la Margarita, sisplau, i vingui a la ràdio, estaria bé.
estaria bé
tenir una Margarita ara, que és l'hora de fer l'aperitiu, o almenys uns bunyols.
Escolta, mira, això també està, això està bé.
Que és dimecres de cendra.
Clar, home, Margarita sense alcohol, Jordi, i hem disfrutat.
Sí?
Està boníssima. Harca, sí o no?
Oh, i tant, mira, i amb bunyols, Mercè, jo penso que maridaria perfecte, aquella Margarita. Boníssima.
No m'ho digueu, quina barra que teniu.
Proper dia t'ho portem.
Sí.
Si tu vols, Jordi, proper dia a l'estudi, et portem el Guillermo, Fonseré, que ha estat simpàtic, divertit, i ens ha posat molt fàcil.
Un crac.
Si voleu seguir el Matí Estel, el nostre compte d'Instagram, no ens cansarem de dir-ho, Allà ho trobareu, tot el que ha donat de si en aquesta taula de redacció d'aquest dimecres. Ara sí, ens centrem en el tema, abordem, Jordi, aquest nou estil de vida. Podríem dir-ho així, aquest nou estil de vida que ens proposava la Marta, no? Aquest fenomen als Estats Units, deixar de treballar, parlem d'aquesta gran dimissió i la pandèmia, en va ser el punt d'inflexió?
Això va començar, en teoria va començar amb la pandèmia que es va manifestar, però això ja venia d'abans. Hi ha molta gent que, des de fa anys, que diu que està fart amb la feina que fa. I què passa? Hi ha gent que viu de manera infeliç en el seu lloc de treball. I la pandèmia va provocar que això sortís a flot, es manifestés d'una manera directa. La gent va viure durant la pandèmia un estat molt diferent. Van estar molt estressats perquè s'havien de moure quan els altres estaven confinats. Vam veure tots plegats la mort al nostre voltant. I clar, la primera pregunta és, estem cansats? Estem estressats? Ens hem de morir? Val la pena fer aquest intercanvi?
Aquesta
quan
reflexió.
No hi ha res més de temps per diners. I hi ha gent que s'ha plantejat, escolta, minimitzo la quantitat que rebo i agafo més temps lliure, me'n vaig. Això per una part. Hi ha persones que han trobat i trobaven i segueixen trobant que la seva feina no els hi diu res, que no els ajuda a tenir ni a apuntar cap a un propòsit vital que sigui almenys seu. I diuen, escolta, jo he de treballar per un lloc que no m'aporta, que no em fa créixer com a persona, doncs fora. També hi ha persones que diuen estic en un entorn que no és bo, no estic treballant amb gent, però que aquestes persones no em diuen res, ni els meus superiors ni els meus companys de feina. He d'anar a perdre el temps anant amb gent que no m'importa, que no m'aporta, tampoc, fora. Hi ha gent que treballa amb una empresa amb la qual no s'hi sent tampoc identificada. No hi ha amb el seu propòsit, sinó amb el de l'empresa. Dic, estic treballant per una causa que se me'n refot. Doncs també, el que millor que puc fer és tocar el dos. Hi ha persones que diuen, sí, jo treballo molt, ja m'està bé treballar on estic, però és que, parlant clar, em consideren una merda. I llavors...
Que no es senten valorats, no?
Sí, sí, no em valoren, no em valoren pel que faig. Podria ser jo un moble. M'he d'estar aquí, doncs també. El millor que puc fer és marxar. I clar, hi ha persones que diuen, escolta, sí, cobrar un salari està bé, però no tota la feina és cobrar un salari. Vull també tenir, que m'ajudin a tenir un pla de vida mentre jo estigui aquí, un pla professional, un pla de creixement. No me'l donen, doncs si no me'l donen, doncs me'n vaig, estaré millor sol que mal acompanyat. I d'aquí ve.
Jordi, aquesta gran dimissió, aquest fenomen del que estem abordant avui, això implica que la gent deixa la feina de forma, no sé, és a dir, durant un temps per buscar-ne una de nova, o simplement que decideixen viure sense treballar?
A veure, són... Les dues coses. Normalment la gent no pot viure sense treballar.
El que
caracteritza aquesta gran dimissió és que, i que l'ha caracteritzat als Estats Units, és que moltíssima gent ha deixat de feina sense una alternativa. Normalment estem acostumats a que quan vull deixar la feina em busco una alternativa i quan la tinc dic, escolti, fins aquí hem arribat, me'n vaig, tinc una altra cosa. Hi ha molta gent que ha dit, no, escolti, jo plego i ja sortirà alguna cosa. De moment plego. Vist de què? Visc als Estats Units fonamentalment dels meus estalvis. Aquí podríem dir, si aquí passés de la mateixa manera, vist de l'atur, però als Estats Units és vist dels meus estalvis.
Clar, i això, però això és interessant, perquè la gent prioritza la seva salut mental o la seva felicitat o el seu benestar en els ingressos econòmics que pugui suposar, no?, una feina.
Efectivament, aquí el missatge és, escolti, que la feina no és només una transacció, és un element de creixement. I, per tant, si vostè només vol intercanviar temps per diners, doncs a mi no m'interessa.
Interessant. Sí. Interessant també una dada que comentava Jordi, que últimament també se'n sent a parlar. Aquest estrès, no?, que molta gent, per molta gent també és un motiu de pes per deixar la feina, que no només és l'estrès, no?, que ens reporta, sinó també la dificultat que tenim, que això ja potser entrem més en aspectes psicològics, però la dificultat que tenim també per desconnectar, per relaxar-nos, que fins a cert punt això també és... responsabilitat individual, no?, de cadascú, saber posar límits també a l'horari laboral, a saber desconnectar, i potser aquí tenim dificultats.
Sí, això és molt fàcil, i és molt fàcil també caure en l'autoinculpació. Als Estats Units i arreu hi ha hagut, hi ha i n'hi haurà, lamentablement, moltes empreses que exigeixen sobreesforços als seus col·laboradors, i els exigeixen de manera molt clara o de manera tàcita, de vegades fent una traslació de responsabilitat i fent que els treballadors se sentin responsables de no complir, de no estar a l'alçada, de no saber-ne més, si no es dedica moltes més hores del dia del que els hi tocaria. Lògicament, quan la persona que treballa pren consciència d'això, diu, escolti, fins aquí hem arribat i me'n vaig. Però, clar, aquesta sobreexigència no és només responsabilitat del treballador, és responsabilitat de les empreses, de tenir horaris que de vegades són malsans.
Clar, és que estic pensant que en tantes coses, ara mateix, no, de debò, perquè és un punt de debat molt interessant, perquè jo ara m'he traslladat justament a Jordi i Marta en el temps de pandèmia, i a veure, no sé si us passava a vosaltres, perquè hi havia molta gent, clar, en el temps de confinament total, que no podíem sortir, excepció d'algunes feines, no?, que per necessitat, en el nostre cas, havíem de venir a la ràdio, hi havia molta gent que també tenia com la inquietud d'anar a treballar.
Sí.
Vull dir, que és aquestes contradiccions de la vida, no?, que ara tu deies, estàs parlant dels horaris, no?, que arran de la pandèmia ens vam donar compte que tampoc, no?, estàvem com sotmesos a aquests horaris de feina online, que potser, no?, però era el moment en què teníem més temps que mai. I d'aquí poden néixer moltes coses, com entenc el fenomen que ens estàs parlant avui, no? De la gran dimissió.
Sí, clar, però la pandèmia va fer manifestar moltes coses. Va fer manifestar aquesta falta per moltes persones d'un lloc físic i dir a casa no m'hi trobo bé, però per contra, amb altres persones, els va fer manifestar una mena de síndrome de niu, de dir, escolta, estic tan bé a casa meva que ja no me'n mouria. I per què no puc seguir fent això després?
Yeah.
Per què no puc estar a casa sempre que a mi em ve de gust? I llavors es van posar en joc les dues coses.
Sí, jo haig de dir una cosa, que clar, dins d'aquest fenomen veig una mica la línia que estàveu parlant, que és una mica un fenomen que dèiem, deixar la feina avui dia és un luxe, no tothom es pot permetre, no? Correr aquest risc, no? Que seria una de les paraules clau, no? Que identifica aquest fenomen, no? Vull dir, no tothom pot permetre's deixar la feina i dir, escolta, va, no sé, que has de fer balança també, no, Jordi?
Has de fer balança, però quan les persones no poden deixar la feina,
sí,
i és una de les manifestacions d'aquesta gran dimissió a Espanya, el que baixen és el nivell i baixen el ritme. Hi ha persones que diuen, escolti, ja que no puc deixar la feina perquè necessito treballar, com que estic en una organització que no m'aporto, com que estic en una organització que ni jo sé si aporto perquè no em valoren, i per tant, l'únic que fan és pagar-me a final de mes, escolti, el que faré serà treballar al mínim i deixar d'aportar alguna cosa més. Llavors, és curiós perquè a Espanya hi ha estadístiques que ho expliquen, el que s'ha provocat des de la pandèmia és una baixada de nivell, de dir, aquí a Espanya no estem acostumats a tocar el dos... Sí, jo diria de nivell, no
de
tant
nivell.
De productivitat.
Val.
Al final acabo produint el que s'espera de mi, però sense donar més. Sense
motivacional.
Motivacional, sense alegria, sense de dir, no, com que no m'hi sento implicat,
desganat,
escolti,
sí.
Jo he d'estar de 8 a 2, a les 2 em cau el llapis i me'n vaig. Mm. Ja està. I aquesta és una de les manifestacions del fenomen aquí a Espanya. No una gran dimissió,
yeah,
que també n'hi ha, però no una gran dimissió de milions de persones com als Estats Units. Estats Units és un mercat amb unes característiques que permet que les coses siguin sempre massives, però sí molt subtil i molt real.
De fet, les xifres, Mercè, que apuntaves, eh? Aquí a Espanya un 61% dels treballadors afirmen sentir-se desmotivats a la feina i el 45% mostren símptomes d'esgotament professional, que també es coneix com aquest burnout. Per tant, sí que són força cridaneres. De fet, Jordi, diverses consultores com McKinsey han estudiat el fenomen per analitzar-ne els motius que tu també em sembla que apuntaves fa uns minuts. Per McKinsey, quins són aquests motius, els més destacats, per dir-ho així?
Bueno, els motius més destacats són els de sempre. Són el cansament, la falta de contacte social, la presència de persones tòxiques a l'organització i, sobretot, la falta de sentit. És a dir, quan una persona no troba sentit en el que està fent, és molt procliu a abandonar el que està fent i dir, me'n vaig, plego. I és això. És molt senzill, eh? És molt senzill. El que passa moltes vegades és que les empreses no en són conscients.
Però quina responsabilitat és part de la... És a dir, quina responsabilitat també tenim nosaltres a trobar-li sentit al que estem fent, no? Perquè potser no és tant un problema de l'empresa, sinó un problema també del propi treballador. Potser ja és una qüestió més filosòfica, eh? Però...
Bueno, en aquest sentit, jo penso que la comunicació és bidireccional i que l'empresa ha de portar elements d'informació a les persones que treballen per dir-los que el que fan és important, que el que fan està posat en un entorn que li aporta sentit, que el que està fent el porta amb ell en un recorregut per arribar a algun lloc de creixement, de ser millor persona, de ser millor professional. Clar, això, en la mesura en què les empreses no fan això i no expliquen això, el treballador es planteja la pregunta, i jo què hi faig aquí?
Yeah.
Per què serveix el que jo faig?
Tu discrepes una mica, Marta?
Sí, no ho sé, també penso que a vegades és una qüestió d'expectatives, no? I del que esperem de les coses, que a vegades tenim una idea molt idealitzada del que hauria de ser o que se'ns imposa de fora, de com haurien de ser les coses, no? I a vegades la realitat és diferent, no? I no només en aquest camp, sinó en tants altres camps, no? que també es veu en general aquesta mena de desídia, no? Manca d'il·lusió perquè allò que tenim és com si ens haguessin vengut una altra pel·lícula, no? I bueno, a vegades la realitat no és tan bonica, però...
Però és que la realitat no té per què ser lletja. És a dir, la realitat ha de partir d'un pacte entre la realitat. La superació d'aquesta realitat de desconcert, de tristor i de buidor pot acabar sent un pacte entre les empreses i els treballadors de dir acompanyem-nos, acompanyem-nos, no ens fem mal mútuament. Clar. Si tu m'acompanyes, jo treballo amb tu. En la mesura en què tu no m'acompanyes, per què em serveixes?
Clar, és una mica Jordi Marta al punt de que jo treballo per tu,
sí.
No? Seria el jo treballo per tu, el jo, de jo treballo amb tu.
Amb tu, exacte.
No? I o sigui, aquest canvi, diguéssim, és el que fa, no?
Exactament això, exactament no? Això. És un canvi d'enfoc.
Clar.
És un canvi d'enfoc, clar, un canvi d'enfoc que requereix que es facin coses i que les empreses es facin preguntes i que els treballadors, lògicament, també responguin. Òbviament que hi ha persones que mai respondran positivament a res, perquè lamentablement hi ha persones o que tenen patologies o que durant els anys en què han treballat s'han arribat a fer malbé. És una pena, però això afortunadament és una minoria i per tant la majoria de les persones poden trobar entorns saludables, poden trobar entorns amb sentit i poden trobar empreses que els ajudin a créixer. Mm.
Avui estem parlant amb el Jordi Collet justament d'aquest fenomen, que es coneix així com la gran dimissió, la gran renúncia que tenen doncs, aquelles persones tenen un lloc de treball estable o temporal i pleguen sense donar més explicacions, preferint viure amb aquest risc que suposa o que representa el fet d'estar sense feina. La Marta ens apropava aquestes xifres, no? Als Estats Units, 50 milions de nord-americans que van abandonar el mercat laboral post-pandèmia. Si miràvem a casa nostra, també per contextualitzar-lo, a l'estat espanyol aquest 61% dels treballadors afirmaven tenir com aquesta sensació d'estar desmotivats. La Marta ho apuntava, Jordi, com han reaccionat les empreses davant d'aquesta marxa de personal, no? Perquè això també és com una alerta, no? És el que deia per part del treballador primer, però també de l'empresa, no? Com es pot solucionar això? O què haurien de fer per revertir-ho?
A veure, hi ha dos menes de reaccions de les empreses. Hi ha algunes empreses, jo diria moltes empreses, que diuen aquí no passa res. Que diuen que aquí no passa res perquè la lectura la fan des de les posicions de direcció. I moltes posicions de direcció sí que troben sentit el que fan, sí que estan compromesos amb l'empresa, sí que tenen una carrera professional i, per tant, diuen no, aquí no passa res perquè a mi no em passa res. Llavors, quan pregunten als treballadors és quan passen coses. Què podrien fer les empreses? Fer-se algunes preguntes. La primera és, estem donant empara, estem acollint, estem admetent a la nostra organització persones que tinguin un comportament tòxic, persones que menys tinguin els altres, persones que diguin als altres tu no serveixes per res, persones que no ajudin a créixer els altres, lògicament, dins de llocs de responsabilitat.
Clar.
Companys que diguin als altres tu no serveixes per res i companys que menys tinguin els seus companys, això és una cosa a plantejar-se. I un cop està plantejada, té solució. I la solució no és només tallar colls. La solució passa per treballar amb aquestes persones i fer-los canviar l'actitud. L'altra és preguntar-se, totes les persones que tinc treballant estan treballant en el lloc correcte? Estan treballant en el lloc en el que maximitzen les seves capacitats? Podríem trobar un lloc millor per aquestes persones? Una pregunta a fer-se. Pot ser que la resposta sigui no, però quan la resposta és no, podem ajudar aquesta persona formant-la, que tingui unes noves habilitats per tal que canviï. Una altra és preguntar-se per com estem organitzats. Quina és la nostra cultura d'empresa? Què estem fomentant? Estem fomentant el treball en comú com a empresa? Estem fomentant anar cap a un objectiu que tingui sentit o no estem fomentant res? És a dir, el que nosaltres diem que fomentem és una cosa que s'escriu en un paper que diu missió, visió i valors, però que és una cosa que no està compartida amb ningú, o que si es comparteix en un moment puntual en què la gent diu que sí que sí aplaudeix. Bueno, això també és important. Paguem salaris o només o paguem salaris i acompanyem persones a créixer? També, som transaccionals o pensem en la persona com si com el que és un tot, és un ésser que necessita menjar i necessita créixer.
Clar, això seria, no?, com una empresa ideal, no? Tant de bo totes les empreses puguin, no? Jordi, això és real?
Sí, però mira, de la metodologia que ens han portat les start-ups, hi ha un concepte que es diu producte mínim viable, que és comencem per coses petites. No cal que intentem abastar
tot
de cop, però almenys moltes empreses podrien anar tocant algun d'aquests punts per canviar. Evidentment que tot en conjunt seria un món ideal, però els mons ideals no existeixen. Si les empreses apliquessin aquí una visió de producte mínim viable, diuen, per on començo, quina petita cosa puc fer per canviar-la, i quan estigui canviada, quina altra puc fer, les coses serien molt diferents i no ens trobaríem en situacions d'aquestes de descontentament de la gent, de falta de sentit i de falta de motivació per anar a treballar, que 8 hores al dia, el dia en té 24, més les hores de transport, vol dir una inversió en temps importantíssima pel dia a dia de cada persona. Ojo, que no és broma.
Amb això que dius, no? el que ens ve al cap és com si la societat hagués canviat, no? Però les estructures de les empreses, les estructures empresarials seguissin, no? Molt anclades encara en models del passat, per dir-ho així. Aquí a Europa potser sí que és veritat que al nord, per exemple, empreses nòrdiques com ara, per exemple, Spotify, tenen models, no, empresarials molt més flexibles on es treballa pel benestar també dels treballadors, i això potser mica en mica, aquests models de lideratge, la resta de països d'Europa, potser del sud d'Europa, també mica en mica, Déu vulgui que sigui així, doncs ens anem empapant també, no, d'aquest fer, potser que té més cura del benestar i de la felicitat del treballador, no? Que és cap on hauríem d'anar.
Sí, és cert que la societat està en canvi i que la societat ha canviat molt en els últims 25-30 anys. És cert que alguns pilars de la nostra organització social s'han començat a desfer. A desfer com el sucre amb l'aigua, a esvair. I un d'ells és, per exemple, aquesta transaccionalitat en el lloc de treball. Les persones diuen, ja no volem treballar només per un salari, volem treballar per altres coses. I volem treballar amb una empresa que sigui compromesa, per exemple, amb l'entorn en què viu, que sigui una empresa que no contamini, que sigui una empresa que faci servir part dels beneficis per ajudar els altres, que em faci sentir bé quan jo estic a dintre.
I que tingui sentit, no? Allò que faig.
Fa 30 anys... Algú que digués això diria, com tu deies, estem als mundos de Yuppie, no?
Sí.
Clar, vull dir, sí. Això però seria molt bonic. Sí. Doncs ara molta gent ho diu, i molta gent jove que comença llocs de treballs en posicions que tradicionalment havien sigut posicions molt competitives, diu, escolta, mira, la competitivitat fora. Deixeu-me treballar i treballem tots en equip. I el que faci l'empresa a mi m'importa. Jo aquí no venc el meu temps per una causa que desconec, vull conèixer la causa i vull participar.
I
si no hi treballo.
I Jordi, tu aquí ens ho has explicat moltes vegades, sobretot la importància de crear una bona marca personal, sens dubte és que hi hagi aquesta coherència, no?
Efectivament.
Encaixa perfectament el que ens estàs explicant avui, no? Aquesta coherència en quant a marca, en quant a empresa i en quant al que vols projectar, no?
A darrere de tot això, hauríem de dir, parlant en termes de marca personal, que hi ha d'haver una convergència entre la marca de la persona i la marca de l'empresa. És a dir, que compartim què? Que compartim uns principis identitaris, en definitiva. I que cadascú, compartint aquests principis identitaris, desenvolupi l'empresa per una banda i el treballador per una altra, la proposta de valor que li sigui més afí.
Mireu, acabem, si de cap repassant res, mínimament, ja que tenim el Jordi Cullell aquí a l'estudi, en poques paraules de l'espai de comunicació del matí, sobretot fixant-nos, perquè amb aquestes dades de que en parlava la Marta, l'estat espanyol, no? Perquè dèiem que aquests primers símptomes ja s'han començat a notar, s'han començat a veure aquests signes d'esgotament laboral entre el personal, i diria que el ministre Escrivà n'és conscient, no?, d'alguna manera. Jordi.
Sí, sí, sí. Aquí a Espanya, a veure, ens trobem en un moment en què les xifres d'atur es mantenen més o menys estables i que han disminuït una mica, però el fenomen que es produeix és que cada dia hi ha noves altes al mercat de treball. Les estadístiques diuen que hi ha 28.000, diguem-ne 29.000 altes, però és que al mateix temps cada dia hi ha 7.000 baixes de llocs de treball. Això és important. És a dir, hi ha un 20% de persones que cada dia estan abandonant el seu lloc de treball i que estan buscant noves alternatives per créixer. No són llocs de treball que siguin nous, sinó que la gent està en un procés de recerca. I això és un indicador de que perquè, clar, si no, l'atur baixaria, si hi hagués un creixement. Que la cosa no acaba de funcionar, que la gent no acaba d'estar bé, i que la gent va buscant, va sortint de llocs, va entrant en altres, i que es van mantenint la realitat.
Entenc per això, Jordi, que d'aquest 20% també hi ha gent que serà a l'atur, però de forma involuntària.
Evidentment. Hi ha... Bueno, del 20% de baixes, lògicament, hi ha persones que sí, que formen part de... d'un atur que hem donat per característiques econòmiques de les empreses, per circumstàncies de tancament i de... Sí, evidentment.
Doncs escolta, moltes gràcies, Jordi, per haver-nos aportat sobretot aquest fenomen que dèiem postpandèmic, però ja venia de lluny, que també ens ha quedat clar aquest, la gran dimissió, la gran renúncia. Jordi Cullell, va, això ara ho diré bé, director del Grau en Global Communication... Mira, ja està. Això és per dir-ho. Management de Blanquer a la Universitat Ramon Llull. Gràcies, moltes gràcies. I que tinguis sobretot una bona setmana.
A vosaltres igualment, i ens veiem aviat, em sembla. Ràdio